Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El lloguer de temporada guanya pes en l'oferta d'habitatge. Gairebé la meitat dels pisos de lloguer a les ciutats de Barcelona i Tarragona que s'anuncien als portals immobiliaris Idealista i Fotocasa són de temporada. És el resultat d'una recerca feta pel Matí de Catalunya Ràdio l'últim mes. Els propietaris de pisos turístics de Barcelona reclamaran 3.000 milions d'euros a la Generalitat per la regulació que els obligarà a tancar quan s'extingeixin les llicències l'any 2028. La patronal Apertur assegura que 1.500 propietaris de pisos turístics ja han presentat reclamacions de responsabilitat patrimonial. Condemnen a 4 anys i mig de presó l'exparella de Josep Maria Mainat per lesions. La sentència, que reconeix que va intentar matar-lo, està lluny de la petició inicial de pena, que era de 13 anys. El tribunal té en compte el penediment de la dona, que va trucar als serveis d'emergència perquè atenguessin l'exintegrant de la trenca. Pedro Sánchez confia a aprovar els pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve, tot i que encara no té els suports per fer-ho. El president del govern espanyol reclama als seus socis que no facin descarrilar uns comptes que donaran, ha dit, més diners a les comunitats autònomes i als ajuntaments. El Tribunal Constitucional deixa en suspens els 16 recursos en contra de la llei d'amnistia que van presentar diverses comunitats autònomes la setmana passada. Es donen 2 mesos de marge per estudiar si els governs autonòmics poden recórrer contra una llei que no els afecta directament. Arrenca la campanya d'immunització contra el virus respiratori que provoca les bronquilitis i pneumònies en criatures. És el segon any que el Departament de Salut protegeix els nadons de fins a 6 mesos contra aquest virus estacional. L'any passat la vacuna va estalviar fins a un 88% d'hospitalitzacions i un 90% d'ingressos a les UCIs. L'FBI investiga com un nou intent d'assassinat contra Donald Trump el tiroteig al seu club de golf a Florida. La policia ha detingut un sospitós que portava un rifle d'assalt a la reixa del camp. El candidat republicà, que n'ha sortit il·lès, ha aprofitat per demanar més diners per la seva campanya. La Setmana del Llibre en Català inaugurarà divendres la seva 42a edició, que se celebrarà del 20 al 29 de setembre. Durant 9 dies estan previstes prop de 270 activitats, més de 150 signatures d'autors i la presentació de més de 100 novetats editorials. Els esports.
El blaugrana Dani Olmo estarà entre 4 i 5 setmanes de baixa per culpa d'una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta que es va fer ahir al camp del Girona. El Barça, mentrestant, encara la setmana del seu debut a la Champions, dijous que ve davant el Mònaco, amb el lideratge de primera divisió molt reforçat, després de guanyar ahir a Montilivi. La jornada de primera es completa avui amb el partit Rayo-Sassuna. I avui comença Nova Era Itàlia al Mundial d'Hockey Patins. Tant la selecció espanyola masculina com la femenina, formades majoritàriament per catalans, i debuten avui.
I el temps tarda amb núvols poc importants al nord del país. La temperatura en general és una altra vegada més alta, amb valors màxims entre els 26 i els 30 graus, localment fins i tot per sobre. Tramuntana destacable i mestral ara ja a la baixa. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Dia de retorn d'aquest Catalunya al dia a l'antena de Catalunya Informació, cada dia a la una, i malgrat que han passat setmanes, des de l'última edició del programa, els temes que voldríem solucionats o pacificats, la veritat és que continuen sent al capdavant de la llista dels principals problemes de la ciutadania. Per exemple, l'habitatge o la mobilitat. Avui us proposem, entre altres coses, fer una radiografia sobre què ofereix el mercat. D'entrada, guanya pes el lloguer de temporada en indrets on fan falta pisos per viure-hi sempre, no només durant 11 mesos. És el cas de Barcelona i a Tarragona. Mentrestant, els que tenen pisos turístics es queixen dels diners que perdran quan s'acaben les llicències el 2028 i reclamaran 3.000 milions d'euros a la Generalitat. Passarem per l'estació de Sant Vicenç de Calders, on fa uns dies es va fer viral un vídeo, potser l'heu vist, d'un senyor amb problemes de mobilitat que havia de pujar les escales per anar a l'andana, assegut i superar cada graó perquè l'ascensor estava espatllat. Doncs avui, que hi hem anat, ens hem trobat que ja ho han arreglat. Precisament les associacions de persones amb mobilitat reduïda denuncien que el pla per fer accessibles les estacions de Rodalies triga massa i que les avaries, que les deixen fora de servei, s'eternitzen. Anirem a Sant Pere de Torelló, a Osona, per veure com evolucionen les feines per treure la uralita de totes les teulades que van quedar destrossades amb la forta pedregada que hi va haver el 2 d'agost. Hi ha 70.000 metres d'amiant, metres quadrats d'amiant per treure. Si comptem les empreses, les dependències municipals o les cases o les propietats de particulars. I celebrarem que avui ha estat l'última nit de restriccions d'aigua a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Això després de 2 anys. Ja han acabat les obres de connexió del municipi a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i tothom tranquil que a l'Espluga l'aigua ja surt per l'aixeta. El Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al Dia. Catalunya Informació.
El problema del lloguer d'habitatge té diversos fronts oberts. El lloguer de temporada, de menys d'un any, que no està regulat. El lloguer d'ús turístic, que ha posat en peu de guerra als propietaris perquè el novembre de l'any 28 s'acabaran. I el lloguer social. I segons els experts, són vasos comunicants. Està tot relacionat. Si l'habitatge no es destina a residència habitual, pugen els preus i les famílies amb menys recursos no hi poden accedir i per això cal més habitatge social. Però anem a PAMS. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem pel lloguer de temporada que està creixent.
Doncs sí, perquè, de fet, gairebé la meitat dels anuncis de lloguer a la ciutat de Barcelona i la de Tarragona que trobem als portals immobiliaris, Idealista i Fotocasa, són de temporada, 11 mesos com a màxim. Segons el monitoratge que n'ha fet el Matí de Catalunya Ràdio l'últim mes, són en concret el 44% a Barcelona i el 45% a Tarragona. Ara fa mig any que a Catalunya va entrar en vigor la regulació del preu del lloguer, que deixa fora de la norma l'habitatge temporal. Doncs bé, dins de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, lamenta que sota el paraigua del lloguer de temporada es fan pràctiques que encareixen i degraden l'habitatge. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
En aquest país hem de començar a parlar de barraquisme vertical. És invisible, està amagat als edificis. Consisteix en subdividir els pisos i llogar-los per habitacions, cobrant per cada habitació el que abans es cobrava per un pis sencer. Precarietat i preus insuportables. La fórmula per fer això són els mal anomenats lloguers de temporada, que en realitat són contractes escombraria.
Precisament demà el Congrés dels Diputats debatrà una proposició de llei per modificar la llei d'arrendaments urbans i incloure-hi el lloguer de temporada per posar-hi límits. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, n'ha parlat a Televisió Espanyola.
Regular la LAU, la llei d'arrendaments urbans, de manera que puguem equiparar drets i deures del lloguer ordinari amb aquest ús temporal. S'iniciaran els tràmits, de fet, ja s'ha anunciat introduir una proposició de llei en aquest sentit des del Congrés de Diputats.
A Catalunya no està regulat el lloguer de temporada perquè el decret llei que es va votar la legislatura passada no va prosperar, amb els vots en contra del PP, Vox i Junts, i el PSC es va abstenir.
Doncs altra pota d'aquests vasos comunicants, que ens deia la Pilar, els propietaris de pisos turístics preparen reclamacions multimilionàries per la normativa de la Generalitat que els deixarà sense llicència a finals de l'any 2028. Segons l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, ja s'han presentat reclamacions per valor de 1.000 milions d'euros, però calculen que la xifra final s'enfilarà a 3.000 milions a Barcelona i a 7.000 al conjunt de Catalunya, Jordi Canal.
Sí, Apertur insisteix que l'extinció de les llicències actuals és una expropiació encoberta que, si el govern no rectifica, els haurà de compensar el seu president, Enric Alcántara, assegura que aniran fins al final per aconseguir-ho.
Creiem que caldria una reflexió ben profunda d'aquest decret. No és acceptable de cap de les maneres, no és bo per Catalunya i nosaltres, com a associació, arribarem fins on haguem d'arribar, no arribarem fins al final en la defensa dels drets de les persones propietàries d'habitatges d'ús turístic i de les empreses que gestionen els habitatges.
Recorden que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs contra la norma i que hi ha informes de les autoritats de competència que en qüestionen la legalitat. Marian Moró és la directora general de Partur.
Estem davant una situació d'absoluta inseguretat jurídica, no només per nosaltres, és que ens tenim que posar amb la situació de qualsevol sector que està exercint una activitat a través d'una llicència que se li va concedir en el seu moment i que l'administració treu una regulació i es carrega un sector econòmic que és legal, que compleix amb el pagament d'impostos, amb la legalitat vigent, etc.
Defensen que el 40% dels turistes que visiten Barcelona pernocten en els 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat al conjunt de Catalunya són prop de 100.000.
I com dèiem, davant la falta d'habitatge de lloguer per a ús habitual i aquests preus desorbitats, doncs cada cop més famílies demanen un lloguer social. A Barcelona n'hi ha unes 700 i el Consorci d'Habitatge, format per la Generalitat i l'Ajuntament, ha obert una línia de subvencions per captar 450 habitatges privats i destinar-los, Pilar, a lloguer social.
Els propietaris, siguin particulars o entitats sense ànim de lucre que tinguin immobles, els posen a disposició dels programes d'emergència habitacional i reben una subvenció. Aquesta subvenció cobreix la diferència entre el preu del lloguer, d'acord amb l'índex de preus, i el lloguer social que pagui la persona usuària resident en aquell pis. La dotació és de 24 milions d'euros per als propers 4 anys. I els habitatges, aquests 450 que es preveuen captar, es destinaran a famílies que han passat o es troben en un procés de desnonament i no tenen recursos per accedir a un habitatge. I també a persones sense llar, com a primera mesura del procés d'inclusió social.
L'actualitat d'aquest dilluns 16 de setembre ens deixa una nova sentència contra Àngela Dobrovolski, exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat. L'Audiència de Barcelona l'ha condemnat a 4 anys i mig de presó per haver intentat matar un dels fundadors de la Trinca, una condemna que queda lluny dels 13 anys de presó que demanaven les acusacions. Anem cap a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Revella, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Núria, com s'explica aquesta diferència de gairebé 9 anys de presó?
Doncs perquè encara que consideren provat que el va intentar matar, creuen la versió de Dobrovolski, que se'n va penedir i va trucar al sistema d'emergències mèdiques. De fet, se la condemna per un delicte de lesions. Queda provat que va injectar dosis extra d'insulina, perquè Mainat, que és diabètic, entrés en un xoc hipoglucèmic que podia matar-lo. La ràpida intervenció dels sistemes d'urgències ho va evitar, tot i que la condemnada va avisar-los 20 minuts després de detectar la baixada de sucre de Mainat i quan aquest ja estava inconscient. Josep Maria Mainat, que ha anat personalment a buscar la sentència, considera que aquesta rebaixa de pena de presó és una mica exagerada.
Em sembla bé, per una part, que s'hagi reconegut que sí, l'haver-me intentat assassinat, pel fet de penedir-se que quedi una persona absolta, això és una cosa que diu el Codi Penal, jo no estic pensant contra el Codi Penal, però una mica exagerat.
Dobrovolski, que està a la presó de Brians, encara té pendents diversos casos davant la justícia. Fins ara se l'ha condemnada per llançar un pot de melmelada contra el cap del productor televisiu, falsificar-li xecs o entrar a casa seva, tot i tenir un ordre d'allunyament, entre d'altres procediments.
Maria Núria, avui aquí a l'Audiència també ha de quedar vist per sentència un altre cas, el del crim d'una jove a la sortida d'una discoteca de Cornellà fa 4 anys. En quin punt es troba ara?
Estem als informes finals de les parts. Abans hem sentit les dues acusades. L'autora material de les ganivetades mortals es defensava així.
Yo no pensé que de hacerle sin en el culo o en la pierna ella iba a hacer ese movimiento, iba a girar de esa manera y yo iba a darle donde le di.
L'altra encausada s'ha desvinculat dels fets.
Gràcies, Maria Núria. I en el que portem d'any, els Mossos d'Esquadra han intervingut en mig miler de casos de bullying escolar i d'aquests, una quarantena, han acabat amb denúncies formals. En concret, han estat 557 intervencions per assetjament i la majoria 301 a demanda dels mateixos centres. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia.
En quin tipus d'incidents han participat?
Doncs molt variats, van des de les amenaces als furs i molt excepcionalment agressions físiques. Així doncs, són incidents de diversa gravetat que en la majoria de casos no han implicat l'activació de protocols al centre i que s'han solucionat amb una xerrada, a vegades amb els Mossos, a classe. En aquests contactes s'actua sobretot sobre els companys que han vist episodis de bullying, però no han fet res. Xavier Ibarz, agent de la unitat de proximitat dels Mossos d'Esquadra, explica que la via policial ha de ser l'últim recurs.
Creiem que la denúncia a vegades no és la solució. La denúncia és una conseqüència. L'escola fa una intervenció, és causa i efecte. L'escola avui aplica una sanció, o sigui que uns treballs a la tarda, i demà ho comencen a fer. La justícia és molt més lenta.
Ibarz subratlla que en tots els casos de bullying hi ha també escarni i assetjament a través de les xarxes socials de la víctima.
Ho fan a través de memes, stickers, manipulacions de fotos, però ja no s'entén un assetjament sense que hi hagi aquesta part de ciberassetjament, perquè al final sí que l'amenaça d'agressió o la por que genera en la víctima sí que és física. Ja no només és que t'envien una foto a vegades, sinó que també pot ser física.
Assetjament, per tant, davant de la identitat digital dels menors. El gruix d'edat de les víctimes està entre els 11 i els 16 anys.
Gràcies, Miquel. Hem arribat a un quart de dues del migdia. Doncs a aquesta hora ens interessem per la previsió del temps. El que hem d'esperar aquestes pròximes hores, la crònica de l'Enric Agut.
Tarda tranquil·la, tarda estable a Catalunya, amb sol, amb alguns núvols alts, alguns núvols també mitjans de vent, que indiquen vent en alguns indrets del país. És que la tramuntana segueix bufant cap a l'Empordà, sobretot l'Alt Empordà. Vents que han superat els 100 km per hora al Cap de Creus, a Portbou, a l'estació meteorològica. També han superat de nit, a primera hora del dia, els 40, 50, 60 km per hora de mestral cap a Terres de l'Ebre i també zones altes del país. Bé, tarda tranquil·la, amb molta bonança, és un dia de contrast tèrmic, el dia arrencat fresc o fred a la majoria de poblacions, amb algunes excepcions, on la temperatura era més alta, per exemple, a l'Alt Empordà pel vent, i les màximes s'enfilen entre els 26 i 30 graus, i tenim algun valor proper als 30 graus cap a l'Empordà. Demà a la tarda, novetats. Algun ruixà pot caure a l'interior i sud de les comarques de Girona, també en punts de Barcelona i més tard cap a Tarragona. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació per demà al vespre nit que afecta el sud de les comarques barcelonines i també a l'est de Tarragona. Algun ruixat podria ser fort.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Novetats avui a l'estació de Sant Vicenç de Calders sobre l'avaria d'un ascensor. Ho expliquem. Dijous, una videodenúncia a la xarxa X es va fer viral i ja té més de 3 milions de visualitzacions. Un home que va amb cadira de rodes interpel·lava Renfe perquè l'ascensor de l'estació de Sant Vicenç de Calders no funcionava i s'havia hagut d'arrossegar, literalment, per les escales, allò graó, per arribar al vestíbul. El vídeo mostrava l'esforç que havia de fer amb els braços per anar pujant graó a graó i, com algunes persones, n'estaven pendents i un cop dalt l'ajudaven a seure a la cadira de rodes. Anem, doncs, cap a Sant Vicenç de Calders. Montse, Gener Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
En aquell moment, Montse Renfe li responia per la mateixa xarxa que ho lamentava i que tenia pendent la reparació. I avui, doncs, has anat fins a l'estació de Sant Vicenç aquest matí. I quina és la novetat que, dèiem, t'has trobat?
Doncs que avui l'ascensor funciona. De fet, els tres ascensors funcionen, perquè n'hi ha un per cada via, la més propera, la més allunyada i la del mig. El que portava dies sense funcionar, com denunciava l'usuari Carlos Correa, era la més propera a l'estació. Avui puja i baixa de la superfície al túnel soterrat sense problema. Hem vist com algunes persones l'agafaven, persones grans, persones carregades de maletes i també una persona amb crosses. Tots es queixen del mateix.
Me parece que alguien dijo algo y metió mano, porque si no estaría sin arreglar. Eso fue cuestión seguramente del vídeo que echaron. Yo pienso que ha sido eso.
Moltes vegades veig un rètol aquí que posa un ascensor que no, bueno, que no funciona. La cosa és que quan passen coses, com sempre passa el fet, llavors és quan en teoria s'arreglen les coses, segurament s'arreglarà durant dos o tres dies i després deixarà de funcionar.
A Vilanova no va mai.
L'home amb mobilitat reduïda que ha pujat a l'ascensor diu que sovint, com en el cas de l'home denunciant, ha de pujar com pot per les escales agafat a la barana.
Cuando a veces yo utilizo este ascensor, a veces yo lo encuentro así que no está en servicio. Me toca pues hacer el esfuerzo, agarrar con cuidado con las escaleras, despacio, y... porque qué más.
Montse, hi has parlat amb Renfe. T'han dit si aquesta rapidesa en la reparació té a veure amb la denúncia d'aquest usuari?
Diuen que ja estava previst arreglar-ho aquest divendres. Anna Vinyals és la portaveu de Renfe.
El dijous passat em va coincidir que tres dels ascensors de l'estació de Sant Vicenç de Calders, dos d'ells estiguessin espatllats. Hi havia un d'aquest ascensor que estàvem esperant que arribés una peça per poder-lo reparar i va arribar aquell mateix dia. I un altre d'ascensors va tenir una avaria puntual que es va poder solventar el dia següent, el dia 13 de setembre, tots els ascensors ja funcionaven.
Renfe diu que es van posar en contacte amb l'home afectat, que es van disculpar i ha volgut deixar clar això.
Una de les prioritats de Renfe és que tots els seus trens i estacions siguin accessibles i que en totes les obres de remodelació i millora de les estacions de Rodalies es contemplen l'accessibilitat i és un dels aspectes primordials.
La xarxa vendrellenca, entitat veïnal, diu que han arribat a estar un mes sense funcionar, que és inacceptable, i ha presentat un expedient a Rodalies, Renfe i Adif, demanant que les infraestructures d'accessibilitat funcionin en condicions.
Gràcies, Montse. Doncs justament associacions de persones amb mobilitat reduïda denuncien que el pla per fer accessibles les estacions a Rodalies triga massa i que quan s'espatlla algun ascensor o alguna escala automàtica, doncs aquesta reparació diuen que s'eternitza. Joan Garcia, com està ara mateix la xarxa a Catalunya?
Adaptada al 78% pel que fa a estacions i trens de Rodalies. Al metro aquesta xifra arriba a un 94%. El compromís de Renfe és completar-ho d'aquí a 4 anys. A tot l'estat el problema s'agreuja. Segons l'Associació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, COCEMFE, fins a un 80% d'estacions no tenen les condicions necessàries. Javier de Oña és un dels portaveus.
És molt fort que encara, al segle XXI, hi hagi un 80% d'estacions que no compleixin amb tots els criteris d'accessibilitat. És que és molt fort avui en dia. Quan estem fent ADES, estem fent tot, i el bàsic, que és moure per al territori, no està preparat perquè tothom pugui accedir i moure's en plena llibertat.
L'altra denúncia és per falta de manteniment i de reparació ràpida quan falla un ascensor o una escala automàtica.
I això passa molt, perquè no tenen un manteniment correcte, perquè s'espatlla i no tenen un servei d'urgències com a prioritat, i bueno, ja vindrà.
Les persones amb mobilitat reduïda també alerten que no tots els trens ofereixen espais adequats per viatjar-hi i que sovint estan ocupats per altres usuaris. El nou centenar de trens per a Rodalies que començaran a entrar en servei el primer semestre de l'any que ve seran tots accessibles. Mentrestant, Renfe ha destinat 138 milions a adaptar-ne alguns d'actuals. El metro, els nous trens que van entrar en servei fa un any a les línies 1 i 3, tenen les portes i els passadissos més amples.
És un quart i mig de dues. Comença a Catalunya la campanya per protegir els nadons de fins a 6 mesos de la bronquiolitis. La immunització es farà als centres d'atenció primària per als nascuts entre abril i setembre i als hospitals per als que neixin a partir de l'1 d'octubre, Mònica Mas.
Sí, és el segon any que el Departament de Salut immunitza els nadons de 0 a 6 mesos contra el virus respiratori sincicial, que causa aquestes infeccions respiratòries més freqüents en infants més petits de 5 anys i, sobretot, els primers mesos de vida pot complicar-se i requerir un ingrés a l'hospital. Des d'avui, els pares d'aquests nadons de 0 a 6 mesos poden demanar hora al seu CAP de referència o rebran un SMS al telèfon mòbil per recordar-los que poden immunitzar els seus fills. I els que neixin a partir d'ara se'ls punxarà a l'hospital durant els 2 primers dies després del part. El nou secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, remarca la importància que la immunització es faci com més aviat millor.
Estem en època estacional d'aquest virus, que és quan està circulant. Per tant, enviar el nen cap a casa sense la vacuna, a veure si es vacuneix segurament una setmana o 15 dies després, no passaria res. Però la immunització ha de ser quan abans millor. I, retrospectivament, també farem la immunització dels que van començar a néixer doncs, el mes d'abril fins ara.
I anima les famílies a protegir els seus nadons amb l'èxit de les xifres aconseguides en la campanya de l'any passat.
Són bronquiolitis i es poden complicar també amb pneumònies que són importants. En la primera fase de la campanya de l'any passat, que ja està avaluada, van disminuir un 90% els ingressos en UCI i gairebé un 88% també les hospitalitzacions a causa d'aquest virus.
La immunització contra el virus respiratori sincicial no és una vacuna, és un anticòs monoclonal. El departament preveu inocular-lo a uns 66.000 nadons amb un cost de més de 14 milions d'euros.
Catalunya tanca la temporada de salvament a les platges amb 18 víctimes mortals, lluny de les 25 de l'any passat. Les xifres d'ofegaments en el que portem d'any són les més baixes dels últims 4 anys.
A Tarragona és on més s'han reduït aquestes xifres. Han passat de 12 a 5 víctimes, que és la dada més baixa de l'última dècada. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I us han explicat a què es pot atribuir aquesta davallada?
Doncs mira, diuen que el bon temps, però sobretot la reducció del nombre de dies amb bandera vermella, hi tindria molt a veure, segons ens explicava el coordinador del Servei de Platges de la Creu Roja a Tarragona, l'Aleix Font, que a més explica que la gent sembla que també està més conscienciada.
Que ha sigut un estiu molt més tranquil en aquest sentit. Una de les coses que més ens ha acompanyat, sobretot, ha sigut l'estat del mar. Hem tingut moltes menys banderes vermelles aquest any que l'any passat. Més de la meitat de dies que l'any passat eren bandera vermella, aquest any han sigut bandera verda. Pot ser que arrel de que fos un estiu l'any passat un estiu molt complicat, també la ciutadania s'hagi conscienciat una mica.
I és que a les platges de Tarragona veníem d'un 2023 negre, amb 12 ofegaments a les platges a l'estiu i 4 més la resta de l'any o bé en piscines. Enguany, però, la xifra, com dèiem, s'ha reduït a 5 ofegats en temporada d'estiu i 5 més la resta de l'any.
A Manel, al marge d'aquestes xifres a la demarcació de Tarragona, com anen a l'estiu a la resta de la costa?
Mira, on més víctimes mortals hi ha hagut és a les costes gironines, amb 11 ofegaments durant la temporada d'estiu, que contrasten amb el 7 de l'estiu passat. A les platges de Barcelona només n'hi ha hagut 2. Segons explicava Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, sí que s'han notat un repunt de víctimes fora de temporada, per la qual cosa ja s'està analitzant avançar les dates de posada en marxa dels serveis de salvament.
Pensem en que ha de ser replantejar d'alguna manera com són aquesta cobertura dels serveis de socorrisme de platges, que s'han d'adaptar a aquestes noves afluències que es produeixen ja molt abans de l'inici clàssic de la temporada d'abans, que era a finals de juny.
Una vegada tancada la temporada alta de salvament a les platges, en alguns casos, com passa, per exemple, aquí a Tarragona, la platja de la Rabassada, hi ha ajuntaments que mantindran també el servei durant els caps de setmana a les zones de més afluència de banyistes al setembre.
Gràcies, Manel. Doncs bé, un cop acabada la campanya d'estiu, justament el sector turístic, en aquest cas de les comarques de Girona, reclama que bona part dels serveis del juliol o l'agost es mantinguin també a la tardor si realment es vol desestacionalitzar la temporada. Proposa una reflexió àmplia entre els sector públic i privat per mantenir els resultats d'èxit en el futur. Anem a Girona. Fèlix Martín, quines propostes fan?
Hola, bon dia. Doncs n'hi ha moltes, algunes de molt evidents. Per començar, millorar els serveis a l'estiu i que no hi hagi, per exemple, problemes de saturació d'internet en algunes poblacions de costa. Però també mantenir serveis de transport públic o la neteja o vigilància de les platges aquests dies de setembre. Al capdavant de la demanda hi trobem el president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà i també responsable del sector del càmping a Catalunya, Miquel Gotanegre.
Allargament dels serveis de vigilància a les platges. Perquè estem parlant de desestacionalitzar, però hem d'adaptar aquests serveis a la realitat, no? I en aquest moment pues, no podem parlar que hi hagi molts llocs que els serveis de platges funcionin de Sant Joan a l'11 de setembre.
A més de prolongar serveis, també assegura que hi ha infraestructures municipals que també haurien de millorar força. Sense dir noms, creu que hi ha destins a la demarcació de Girona que no estan a l'altura.
La millora de la qualitat no solament ens afecta a nosaltres, sinó que també afecta a les destinacions, perquè una part d'aquest producte turístic és la destinació, no? I en molts casos la destinació no està a l'alçada del producte que generem nosaltres, no?
Per tot això reclama una auditoria dels serveis de les poblacions turístiques de Girona entre el sector privat i el públic per analitzar què cal fer.
Fèlix, la pregunta és ara quina resposta, si és que n'hi ha alguna, hi dona l'administració?
Doncs des del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona asseguren que bona part de la seva feina ja se centra precisament a fer promoció fora de l'estiu. Ho concreta pel Catalunya al Dia el president de l'entitat i de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.
És evident que hi ha coses d'aquestes que es poden anar reajustant. De fet, les campanyes de comunicació del patronat, moltes es duen a terme fora de la temporada alta i promocionem productes turístics que precisament contribueixen a la desestacionalització. L'enoturisme no ve perquè es faci els mesos d'estiu, o el turisme esportiu, o els congressos, o el turisme vinculat al golf, per això, perquè entenem que la desestacionalització és un element essencial.
També entre els objectius immediats per potenciar el turisme fora de l'estiu ha destacat la feina que estan fent per intentar captar més companyies aèries i que facin trajectes regulars a l'aeroport de Girona.
I avui el nostre clic del dia és per l'anunci que trobareu a les xarxes socials, i suposo que també en altres indrets. La Guàrdia Urbana de Barcelona adverteix que justament avui mateix, avui és dilluns 16 de setembre, comença una campanya per millorar la seguretat viària. I sobretot, ja ho veureu a la imatge que anuncia aquesta campanya, és per evitar conflictes entre conductors de, es diuen vehicles de mobilitat personal, però vosaltres ja podeu entendre que són conductors de patinets, deia per evitar conflictes entre els conductors de patinets i els vianants. Els agents de la Guàrdia Urbana controlaran les conductes que ells anomenen de risc, especialment totes aquelles infraccions doncs que sovint, segur que n'heu estat testimoni més d'una ocasió, posen en perill la integritat de les persones que van a peu pel carrer. Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Sant Pere de Torelló té feina com a mínim fins a l'estiu que ve per treure les teulades d'Uralita destrossades per la forta pedregada del 2 d'agost. Entre empreses, particulars i dependències municipals hi ha uns 70.000 metres quadrats d'amiant. Un mes i mig després, aquest poble usonenc de 2.500 habitants continua trasbalsat, Nàtia Dell, treballant per sobreposar-se als danys que va fer aquesta pedregada.
Bon dia, Marta. Doncs sí, tant. Els especialistes que estan retirant l'amiant, que és un material contaminant, no donen l'abast. El Javier Merino, que treballa per una empresa de Valladolid, Cero Amianto, té una llista d'espera de 50 clients només a Sant Pere. El seu equip treballa amb EPIs perquè el polsim del fibrociment pot ser molt nociu.
Pensábamos estar aquí de 2 a 3 meses y se va a alargar, yo creo, que hasta el verano que viene. Ya no es solo por el tema de los metros que hay, sino simplemente porque al estar dentro de calles es más complicado entrar con maquinaria pesada, con otro tipo de vehículos para facilitar el trabajo que desarrollamos.
L'Ajuntament també està sobrepassat, confessa l'alcalde Jordi Fàbrega.
Hem donat més de 800 llicències d'obres en 15 dies i això ens ha saturat com a Ajuntament. Estem absolutament desbordats, no podem fer res més i estem deixant totes les tasques ordinàries de l'Ajuntament per fer. I això és greu, no podem.
Nati, has parlat amb alguns dels afectats?
Sí, amb diversos. El Ramon Polo, per exemple, que treballa amb subministraments per laboratoris, encara té moltíssima feina per fer. Està de lloguer en una nau de més de 700 metres quadrats i la teulada té tants forats que sembla un formatge gruyère, és realment impactant. L'aigua s'ha escolat per aquests forats i li ha fet malbé tot l'estoc de fusta que tenia.
Quan queia les pedres era com la guerra. Tothom es va amagar on va poder i quan va parar tothom va fugir com podia perquè era una qüestió de vida o mort, perquè si et caia una pedra al cap, quedaves allà. Feia molta por, perquè imagina't aquesta teulada, els milers de forats que té, pim, pam, pam, pam.
Un altre cas, el del Joan Rodríguez, autònom, que ho té força més avançat. Ja té bastant arreglada la teulada, després de passar, confessa, un agost terrorífic. Això sí, es queixa que algunes empreses de la plana de Vic s'han aprofitat de la desgràcia inflant preus.
Sincerament, jo crec que és perquè han volgut abusar. N'hi ha alguna que ha multiplicat preus. 50.000 euros de ficar taulada i amb aquesta gent 15.300.
La pedregada ha accelerat la retirada d'amiant del poble, que es convertirà en un municipi lliure d'amiant.
Empresaris com jo, petits, que, bueno, que no podem fer això, pensaven, bueno, quan ens obliguin de veritat, doncs ho farem. No tenia intenció. Això ha estat una desgràcia molt grossa, ens ha obligat a fer-lo. Almenys la subvenció la tenim, no? És una ajuda.
El Ramon Illa, propietari d'una nau que treballa amb alumini, afegeix.
Ja que es havia de treure, ara per necessitat ho hem de treure. Ha costat dormir les nits, eh? Contínuament vist venir a treure aigua. És que va ser molt fort, eh?
A Sant Pere de Torelló, doncs, tenen feina, ja ho veieu, per dies, per retirar aquest amiant, però també els queda feina per superar anímicament aquest cop. Els afectats estan pendents que arribi la subvenció de 2 milions d'euros que ha anunciat la Generalitat per retirar les cobertes d'Uralita malmeses. Uns diners que, de moment, han hagut d'avançar de la seva butxaca. El municipi també espera la declaració de zona d'afectació greu, i és que els danys pugen a gairebé 50 milions d'euros.
Sí, és que va ser grossa aquesta del dia 2 d'agost. Gràcies, Nati. Adéu-siau.
Adéu-siau, bon dia.
Última nit de restriccions d'aigua a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Aquesta nit s'ha fet l'últim dels talls nocturns que s'han dut a terme aquests dos últims anys, dos anys en restriccions a la nit, per fer front a la sequera severa que afecta aquest municipi. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I això està possible, Clara, amb la finalització de les obres de connexió del municipi a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona.
Sí, dijous passat l'aigua que prové del riu Ebre va començar a arribar a tots els habitatges del poble amb l'entrada en funcionament de la canonada que connecta Montblanc amb l'Espluga. Això ha passat després de dos anys de restriccions i de bastir el municipi amb camions cisterna. Des de dijous s'ha fet un seguiment per estabilitzar els pous i els aqüífers del poble i un cop comprovada la bona resposta de la xarxa ja no es faran més restriccions. Tot i així, l'Ajuntament continuarà treballant per garantir l'aigua amb recursos propis i s'apostarà per continuar fent-ne un consum responsable. En parla el regidor d'Obres i Serveis Municipals de l'Espluga, Xavier Rossell.
Això no significa que la gent podrà gastar el que vulgui, sinó que nosaltres seguirem fent un control a la població per veure quin és el consum que ells té i han de fer un consum raonable. I no només és obrir l'aixeta del CAT i s'ha acabat el problema, sinó que nosaltres hem de seguir treballant per també tindre els nostres aqüífers. No és deixar el que tenim nosaltres i dependre de l'exterior.
Aquesta canonada, finançada per l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Tarragona i el mateix Ajuntament, suposa també que es pugui prescindir dels camions cisterna que portaven aigua des de Montblanc, un servei que ha costat més d'un milió d'euros a les arques municipals i que ha obligat a deixar d'invertir en altres actuacions previstes al municipi.
A partir d'avui, si aneu en bicicleta pel barri vell de Girona, incomplint les noves normes, ja us poden posar una multa. Després de 6 setmanes de campanya informativa, la policia municipal comença directament a sancionar. I és que el centre s'ha convertit en una zona prioritària per a vianants. Laia Claret, ja n'han posat alguna de multa?
Doncs sí, mira, bon dia. Avui hem pogut veure com la policia multava ciclistes que circulaven pel carrer Bonaventura, Carreras i Peralta, un dels que va cap a la catedral. Se sancionarà qui vagi sobre la bicicleta quan hi ha molta gent en hores centrals del dia. També està prohibit circular per la vorera o contradirecció. Segons l'Ajuntament, la policia es posarà cada dia en diversos punts del centre. Per Sílvia Liu, regidora de Convivència i Seguretat, la intenció de les multes no és recaptar.
Serà aleatori per diferents hores del barri Vell Mercadal, seran patrulles estàtiques, és a dir, no estarem amagats. Per tant, això implicarà que la gent veurà que hi ha la policia i que, per tant, doncs, en aquell moment, si està fent una mala circulació, doncs se'l sancionarà. I esperem que això no hagi de passar perquè ja ho farà bé.
Aquestes sancions poden anar dels 100 als 300 euros, asseguren. Aquest matí hem vist això, ciclistes baixant dels vehicles, i és que, com que fa ja setmanes que se n'està informant i també hi ha cartells que ho anuncien, els veïns ho tenen apamat. Tot i això, per ara, segons ens expliquen, encara no ho compleix tothom.
Veig que vas amb un monocicle,
sí.
Ets davant de la senyal i acabes de baixar, el plegues...
Clar, i continuo a peu perquè és el que s'ha de fer per complir les normes de civisme que hi ha en aquest barri, el nostre barri vell.
I la gent creus que compleix la normativa?
No. Per res del món. Durant el dia jo tinc un comerç a 100 metres d'aquí, veig desenes de bicis i gent que va sobre la bici en contradirecció, en patinet, sense cap problema.
De ciclistes és cert que n'hem vist circular incomplint aquesta normativa. Ara bé, pràcticament tots turistes. Per tant, hotels i establiments també informen d'aquesta nova norma a les persones que venen aquí a fer turisme de ciclisme.
2:15 i ara marxem cap a la Vall d'Aran, on les escoles tindran a partir d'aquest curs el doble d'auxiliars de conversa. La seva missió consistirà a fer que l'aranès es converteixi en la llengua de comunicació entre els alumnes fora de les aules. Sofia Cabanes.
Hola, bon dia, Marta. Exacte, reforçar la llengua en l'oci era precisament una reivindicació de l'escola aranesa, sobretot en l'etapa més primerenca de l'aprenentatge, clau per consolidar l'ús social de l'aranès en el futur. Fins ara, les escoles de l'Aran tenien 3 auxiliars de conversa centrades únicament en l'etapa d'educació infantil. Ara, el Consell General ha incrementat la plantilla i n'hi haurà 6. I intervindran també en el cicle inicial d'educació primària, de manera que actuaran en els infants de fins a 7 anys. Angelina Cases és la consellera de Coneixement del govern aranès.
Els auxiliars de conversa en un gran treball de reforçar l'aranès, però m'ho creuen múltiples menatges que arriben de d'hora. En conseqüència d'aquesta gran labor que estaven en educació infantil, demanaven primer i dosau de primària.
I com s'ho faran, Sofia, perquè aquests alumnes es comuniquin en aranès fora de l'aula?
Doncs a l'hora del pati hauran d'aplicar dinàmiques de joc o activitats per engrescar-los a parlar entre ells en aranès. Verònica Parés és tècnica de llengua del Consell General.
Que era aranès, et de la de la llengua que s'ensenya en aquesta aula, se pugui jugar en aranès. I d'acord són els auxiliars, que també han una funció de monitures de pati, que ell que és que n'ha jugat els mainatges en aranès, proposant-les tot tipus de joc. També danses, també cançús, més tot acro d'hora d'aula.
Les 6 auxiliars de conversa treballaran per als 7 centres educatius de primària que hi ha a la Vall d'Aran.
Gràcies, Sofia. Veïns del Masnou, al Maresme, protesten per l'ampliació de la zona verda d'aparcament i reclamen a l'Ajuntament que replantegi la mesura. Aquest cap de setmana han tallat durant 2 hores la carretera nacional al seu pas pel municipi i anuncien que continuaran les mobilitzacions. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què demana el col·lectiu Stop Zona Verda Masnou? Hi ha resposta de l'Ajuntament?
La principal queixa dels veïns és que s'ha dividit el poble en 4 zones i un resident paga 2 euros per aparcar a la zona on viu, però si vol anar en cotxe a una de les altres 3 ha de pagar la tarifa de 1,25 euros per hora. Per això, la Sílvia Amador, del col·lectiu que s'hi oposa, explica què demanen.
Fora les 4 zones, demanem que sigui gratuïta per tots els veïns del Masnou, Alella i Tellà, que són totes perjudicats, i també estan perjudicant els comerços.
La Nayara Vázquez posa aquest exemple.
Recollint signatures d'alguns comerços de Tellà, el mateix comerciant que m'ha signat aquest paper de la zona verda em diu, t'haig de dir que com a comerç m'ha beneficiat perquè ara m'ha pujat la clientela de gent que ja no va a Masnou, ara venen aquí.
Dins el col·lectiu hi ha veïns del Masnou, Alella i Tellà, perquè els municipis comparteixen serveis. La Paola és de Tellà.
Tellà és un poble petit, amb pocs serveis, botigues, extraescolars, escoles... Molta gent de Tellà fent vida a Masnou. Costa molt, molt més portar a les extraescolars, anar a comprar...
I res, fa només uns minuts que hem rebut la resposta de l'Ajuntament del Masnou per part del regidor de Mobilitat, Ricard Plana.
El govern municipal ha implantat la zona verda per poder donar prioritat d'aparcament als residents. És una zona col·lapsada, saturada de vehicles per la proximitat de la platja, de les estacions de Rodalies. Les zones serveixen perquè els residents d'una zona puguin trobar aparcament al voltant de casa seva. Si no hi haguessin zones, els veïns omplirien les zones verdes per anar a la platja, al tren, a comprar, i els residents seguirien tenint els mateixos problemes. S'aniran fent els ajustaments que calguin.
Aquest mes de setembre s'ha posat en marxa el servei de bus de Cervera després de més de 5 anys sense cap alternativa de transport públic al municipi. De moment funcionarà durant un curs, però la rebuda ha estat bona, especialment durant els dies de mercat. Júlia Albacar, feia temps que el consistori buscava recuperar aquest servei a Cervera. Per què?
Bon dia, Marta. Doncs així ho argumenta l'alcalde, Jean Pomès.
És una perspectiva més mediambiental, que bueno, si no hem d'agafar el cotxe per anar al centre, pues ajuda també mediambiental. També és una ajuda també de dependència de les persones que justament poden guanyar independència per poder vindre cap al centre del municipi i poden anar a comprar al mercat, poden anar a comprar les botigues, poden anar inclús als serveis sanitaris, poden fer servir tots els serveis públics del municipi.
Des del 2019 que Cervera no disposava de servei de bus, tot i que diferents equips de govern havien treballat per recuperar-lo. Ara funciona 2 dies a la setmana, els dimarts i els divendres, amb 2 sortides a 9:45 i a 11:45. Durant els divendres, el dia que hi ha mercat, és quan l'afluència és més alta, com explica Pomès.
La rebuda cara a la ciutadania ha sigut molt bona, ha sigut molt positiva, sobretot aquests que els veïns i les veïnes que viuen en el casc antic o les zones més allunyades del que és el nucli central de Cervera, que on agraeixen millor és el divendres, que és el dia de mercat.
La licitació del servei de moment s'ha fet per a un any, però Pomès explica que si la rebuda és bona i hi ha demanda, es mantindrà o fins i tot s'estudiarà ampliar.
2:45, ja ha començat la brama del cèrvol, un dels grans espectacles de la fauna salvatge que atrau cada any milers de visitants als espais naturals del Pirineu. Per tot això, aquest any s'han ampliat els punts d'informació i també el nombre de guies i de visites programades, que, per cert, ja estan gairebé completes. Anem cap al Pallars Jussà, per Rovira, un fenomen doncs, que cada any té més èxit.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, la brama del cèrvol és l'estrena que cada any dona la benvinguda a la tardor aquí al Pirineu. Un període curt, de només un mes, durant el qual els mascles bramen molt fort, especialment a primera i última hora del dia, per atreure el màxim nombre de femelles. És tot un esdeveniment, segons ens explica Jordi Palau, guia de la Reserva Nacional de Caça de Beaumort.
La combinació de gaudir de la natura, ara que ja no fa tanta calor, combinat amb la possibilitat d'intentar observar o visualitzar directament el cèrvol, cérvols. I després, amb l'escenari de fons, aquest que representa els brams, els sons que emeten els mascles, doncs és una combinació molt atractiva i fa que sigui un espectacle natural únic.
I per gaudir-ne es pot fer de dues maneres. Des dels punts d'observació, situats en llocs estratègics, que compten amb material òptic i també amb personal que assessora els visitants de forma gratuïta, o bé amb els guies acreditats, com en Jordi Palau. Amb l'increment de visitants, però, també ens ha explicat que enguany s'han hagut de reforçar tant espais com personal. Destaca un nou punt d'informació i també més guies per fer les rutes, tot i que la majoria ja estan reservades.
S'ha de buscar un forat que tinguem, perquè tenim ja els dies bastant carregats a hores d'ara, de disponibilitat de personal, i després potser la novetat principal respecte a anys anteriors és que disposem d'un segon punt d'informació de cara als visitants a la reserva, que estarà ubicat a l'antiga escola de Pessonada, al municipi de Conca de Dalt.
Per observar la brama del cèrvol, es recomana, doncs, planificar la visita amb antelació i, un cop allà, fer silenci i mantenir la distància amb els animals.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La Setmana del Llibre en Català torna divendres, fidel a la cita amb els llibres i lectors, però amb canvi de dates i d'ubicació, que aquest any és el Passeig Lluís Companys. Els organitzadors veuen el nou espai com una oportunitat, però volen retornar l'any que ve al Moll de la Fusta, Barcelona. Montse Camps.
La 42a edició de la setmana es farà del 20 al 29 de setembre amb una extensa programació que inclou prop de 270 activitats, més de 150 signatures d'autors i la presentació de més de 100 novetats editorials. L'any passat, al Moll de la Fusta, la gran cita editorial va rebre 62.000 visitants i les vendes van créixer un 20%. Aquest any es fa el Passeig Lluís Companys a causa de la Copa Amèrica i l'organització espera que les xifres segueixin la dinàmica de creixement. Amb tot, el president d'Editors.cat, Ilia Perdigo, té clar que volen tornar a la seva ubicació habitual dels últims anys.
El punt de partida ara és tornar a les dates i a la ubicació que teníem establertes fins ara. Com ja ens han comentat o m'han preguntat alguna vegada, quan acabi aquesta setmana benvingut sigui el debat, però nosaltres la nostra idea sí o sí és tornar amb dates i ubicació al Moll de la Fusta.
Aquesta edició presenta recitals poètics, concerts, debats, converses amb autors nacionals i internacionals, signatures de llibres i rutes literàries. Hi participaran Sergi Pàmies, Regina Rodríguez Sirvent, Maria Nicolau, Clara Caraltó, Jordi Puntí o Laia Vinyes, entre molts altres. Cristina Domènech és directora de la setmana.
Hi ha molta pluralitat, transmetre la idea de que la setmana dona veu al llibre en català en tota la seva dimensió i que crec que estarem orgullosos quan s'acabi, no?, de veure tot el que s'ha pogut programar.
Entre les novetats destacades de la cita d'aquest any hi ha Trames, un nou videopodcast realitzat en col·laboració de 3CAT que vol fer més visible el llibre en català.
Get away from her, you bitch!
Per primer cop arriba a Catalunya una exposició retrospectiva del creador d'Alien, l'artista suís H.R. Giger. L'univers de les seves pintures i un dels seus personatges van inspirar el director de cinema Ridley Scott. De fet, Scott va anar a buscar a Giger perquè treballés amb ell per esculpir l'Alien de la pel·lícula i crear tota l'atmosfera del film. L'exposició es pot veure fins al desembre a la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt, al Gironès. Núria Paraire, bon dia. Tu ets aquí a l'exposició. Em sembla que ben acompanyada.
Bon dia, Marta. Doncs sí, estem aquí cara a cara amb l'Alien i acompanyats del comissari de l'exposició, el Carlos Arenas. Carlos, bon dia.
Hola, bon dia.
Què és aquest Alien que tenim aquí al costat de mida real, que bé, no ens mira perquè no té ulls, però tenim la seva boca un pam.
Sí, pareix que fa por, no? Que pareix que va atacar-nos.
Què és això? És una rèplica, dèiem, eh?
Sí, és una escultura inspirada en alguns dels dissenys que va fer Giger als anys 90, quan estava treballant en el projecte d'Alien 3, que ha estat, a banda de la primera pel·lícula original, en més projectes relacionats amb la pel·lícula.
Ens movem una mica en aquesta exposició, veiem una obra que em comentaves, prèvia a la pel·lícula, on ja hi apareix el que nosaltres coneixem com a Alien, però que en realitat és una figura que dibuixa ell.
Sí, exactament. És una sèrie que va fer als anys 75-76, Necronom, es titulava, i totes les obres que apareixen ahir d'alguna manera varen inspirar després tot l'imaginari que es plasma a la pel·lícula.
Pels qui no el coneguin, explica'ns l'obra de Giger, que la caracteritza, com és?
Giger desplega un món fantàstic, molt original, molt propi també, que té que veure sobretot amb el món on ell va viure als anys 60-70, I ell va crear un estil propi anomenat biomecànic, que sintetitzava les formes mecàniques i les biològiques, i per això tot el que després es veu també a Alien és un món biomecànic inspirat en Giger.
També una cosa important a comentar, i més tenint en compte que ens trobem a comarques gironines, és la relació entre ell i Dalí. Quina relació van tenir? Es van conèixer personalment, eh?
Sí, Dalí per a Giger era l'artista més important, era el seu referent. Va vindre-lo a visitar l'any 75 a Cadaqués, va estar a sa casa, i en aquell moment Dalí estava implicat en un projecte cinematogràfic, Dune, que anava a fer Jodorowsky, i bé, va recomanar a Giger que podria dissenyar en aquesta pel·lícula. Fruit d'aquella relació, hi ha una peça al Museu Dalí que tenim a l'exposició, que és un traje de gos espacial, que Giger va regalar a Dalí en agraïment a que Dalí havia escrit, ha fet un disseny, una mena de pròleg al seu llibre, al seu catàleg.
Tu creus que pel gran públic és desconegut per la gran influència que ha tingut en tants àmbits?
Jo penso que sí que és desconegut, per això recomano a la gent que s'acosti ací a Girona a veure l'exposició, perquè normalment sempre se'l vincula amb Alien, amb la pel·lícula Alien, amb aquests dissenys, però quan s'acosten ací van a trobar que és un artista que va molt més enllà, que per exemple tracta moltes de les problemàtiques que ens assolen actualment, com pot ser la relació amb la tecnologia, com pot ser la destrucció del medi ambient, com poden ser les atrocitats o violències que es cometen amb el cos humà, amb el tema sexual, per exemple, també. I penso que és un artista que té una visió futurista de tots els problemes del món contemporani i que cal visitar-lo, cal observar les obres amb deteniment.
Perfecte, moltes gràcies.
De res, gràcies a tu.
El Molino obrirà les portes el 27 d'octubre amb concerts íntims de jazz, flamenc o folk i una oferta gastronòmica. Amb la nova etapa de l'icònic Teatre Barceloní, l'Ajuntament vol revitalitzar el Paral·lel com a eix cultural, Montse Mas.
Sí, 10 anys després de tancar, el Molino deixa enrere el gènere de la revista i oferirà música minoritària a tocar dels espectadors, com explica el seu nou director, Víctor Partido.
Alta cultura d'una manera propera. M'agradaria pensar que amb el jazz, l'avantguarda, la improvisació, el flamenc, la rumba, la cançó d'autor poden conviure en un espai per 250 persones i viure una experiència emblemàtica de qualitat.
Durant les actuacions, el públic podrà sopar i veure, com afegeix Jordi Herreruela, propietari de l'empresa gestora de la sala Barcelona Events Musicals, que també organitza el Festival Cruïlla.
La gent no vindrà a gaudir d'un concert amb cadires arrenglerades. Vindrà a gaudir d'un concert o d'una actuació amb aquesta idea que teníem dels clubs dels anys 30, del Cotton Club, del Birland, i sí, es podrà sopar i es podrà veure, tot i que soni sacrilegi, ens sembla que la música ve d'aquí, però a Barcelona ara mateix no existeix aquesta oferta.
A més de música en directe, el Molino també programarà actuacions còmiques i de discjòqueis. La proposta, auspiciada per l'Ajuntament, propietari del local, vol revitalitzar l'eix cultural del Paral·lel, un procés que culminaria d'aquí 2 anys amb la reobertura del Teatre Arnau, com ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni.
Començarem les obres de rehabilitació de l'Arnau a primer trimestre de l'any vinent. La idea és tenir-ho acabat en 2 anys, 3 anys, i, per tant, arribar al 26-27 amb el Teatre Arnau també reconstruït i en ple funcionament.
Avui ja s'han posat a la venda prop de 50 concerts d'artistes com la pianista brasilera Eliane Elias o el saxofonista nord-americà Donald Harrison.
I us expliquem ara l'acord que hi ha per reformar, en aquest cas, el Teatre de Gandesa. L'Ajuntament i la Societat Unió Gandesana han acordat tirar endavant un projecte que es farà per diverses fases i que ha de permetre modernitzar l'espai més gran de què disposa la capital de la Terra Alta. A Jordi Barranca, com es tirarà endavant?
Bon dia, Marta. Doncs serà per fases i el primer que es farà és la signatura d'un conveni de cessió de l'ús de l'espai al consistori que no pagarà res, però a canvi s'encarregarà de la reforma. Carles Ludes, l'alcalde de Gandesa.
Que vora 100.000 euros seria la primera actuació per poder tindre-ho en condicions, però hem de treballar per donar-li un tom molt important a lo que és el teatre i que sigui també una sala polivalent, un espai on poguéssim fer també conferències, on poguéssim fer també reunions i xerrades.
A banda, obre la porta perquè el projecte pugui rebre ajudes i subvencions administracions públiques. Per exemple, elements com l'accessibilitat, la climatització o l'aïllament són tres dels que els tindran en compte en la reforma més integral. Primer, però, el que caldrà és afrontar les coses més urgents. Gerard Ubalde és el president de la Societat Unió Gandesana.
La terra està bastant malament i sobretot el sostre. Com que aquí hi ha els pins estos que són molt alts i deixen molta pinassa, a vegades s'acumula molta aigua quan plou i tal, una vegada a l'any intentem fer la neteja de tota la teulada de l'edifici. Això sí que és el més urgent.
La reforma completa encara tardarà uns anys a fer-se. La signatura del conveni es preveu fer-la abans d'acabar aquest 2024.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. El Barça encara la setmana del seu debut a la Champions, amb el lideratge de primera divisió, més que reforçat, després de la clara victòria d'ahir al Camp del Girona, però amb una mala notícia. Perdrà Dani Olmo durant més de 4 setmanes. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia, doncs així és. El Barça perd Dani Olmo per les pròximes 4 o 5 setmanes després de confirmar-se aquest matí que té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta que es va fer ahir al camp del Girona. Olmo va haver de ser substituït al quart d'hora de la segona part per culpa d'unes molèsties als isquiotibials. Mentrestant, l'equip blaugrana arriba a l'inici de la Champions aquest dijous davant el Mònaco, sent el líder indiscutible de primera i sense haver cedit encara cap punt en 5 jornades. El tècnic del Barça, Hansi Flick, està més que satisfet d'aquest inici de Lliga del seu equip.
Ara tenim confiança en nosaltres mateixos. Ho hem pogut construir amb el que ja hem fet els darrers 4 partits. Estem molt junts, pressionem units, ho fem molt amunt. I no és fàcil aconseguir-ho, però pressionem bé la pilota i ho fem bé.
Després de les 5 primeres jornades de Lliga disputades, el Barça és líder en solitari amb 15 punts, seguit pel Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, que en tenen 11. L'Espanyol, que dissabte va tornar a guanyar el segon partit consecutiu de Lliga, té 7 punts i ocupa una còmoda novena posició. D'altra banda, aquest matí s'han fet oficials els horaris de la desena jornada de Lliga Primera. Dissabte, dia 19 d'octubre, a les 2 del migdia, Atlètic Club Espanyol. L'any demà, diumenge 20 d'octubre, el Barça rebrà el Sevilla a partir de les 9.
En bàsquet, aquest vespre es fa la presentació oficial de la temporada de la CB, que començarà aquest cap de setmana amb la disputa de la Supercopa i on hi haurà el Barça.
Els blaugranes van adjudicar ahir la seva 25a Lliga Nacional Catalana després de superar el Baxi Manresa a la final disputada a Tarragona 98-81. Joan Peñarroya parla de la plantilla amb què afrontarà aquesta primera temporada a la banqueta blaugrana.
Hem intentat, amb els grans jugadors que ja tenia el planter, hem intentat des de l'àrea esportiva equilibrar el roster, amb un perfil que creiem que no teníem, amb una capacitat atlètica i defensiva a la pilota molt... A mi com a entrenador, pues, evidentment, em dona una altra, diguem-ne, eina per utilitzar.
Mentrestant, el tècnic del Baxi Manresa, Diego Campo, fa aquesta valoració de la final.
Bueno, han jugado muy desinhibidos, muy físicos y nosotros hemos aguantado, pero creo que podemos más, ¿no? Creo que esa es la conclusión, de que podemos jugar un poco más físicos, que podemos evitar algunas pérdidas, que dentro de la velocidad a veces hay que saber parar y organizar y saber todos qué estamos haciendo, pero esto forma parte del proceso.
Després de 45 edicions disputades de la Lliga Nacional Catalana de Bàsquet, el Barça n'ha sumat 25, el Joventut 11, el Manresa 3 i el Girona, el Lleida i l'Andorra 2 cadascun.
I en motor, el pilot català Àlex Palou s'ha proclamat per tercera vegada campió de la IndyCar nord-americana després de la darrera prova de la temporada disputada ahir al vespre a Nashville.
El pilot ballesà, que sortia 24 en tenia prou acabant 9è per ser campió, va acabar a l'11a posició, però el seu rival en la lluita pel títol, l'australià Will Power, va tenir un problema amb el cinturó de seguretat del seu monoplaça a l'inici de la cursa i va perdre 5 voltes abans de solucionar-ho.
Vull donar les gràcies a tota la gent que ha treballat perquè jo pugui tenir aquest cotxe, des del primer al darrer membre, gràcies als meus companys d'equip. Realment ha estat un any fantàstic, estic molt orgullós i estic molt content d'haver pogut tornar el títol cap a casa.
Àlex Palou, de 27 anys, suma 3 títols de la IndyCar en els últims 4 anys, després d'haver guanyat també el 2021 i el 2023. D'altra banda, el pilot de Súria, Josep García, es va proclamar ahir campió del món d'enduro 1 a la prova disputada a França. Dissabte ja havia guanyat el Mundial d'Enduro GP.
I encara acabarem amb un parell de punts de la Copa Amèrica de Vela i de futbol, i també amb un recordatori.
Per una banda, la fase prèvia de la Copa Amèrica de Vela, que es fa a Barcelona, l'Una Rossa italià i l'Ineos britànic podrien classificar-se avui mateix per la final de la Copa Louis Vuitton, si guanyen una regata més cadascun. De moment dominen les seves eliminatòries per 4-0. Les primeres regates comencen ara a les dues. Qui guanyi aquesta Copa Louis Vuitton serà el rival de l'Emirates Nova Zelanda a la Copa Amèrica. D'altra banda, aquest migdia s'ha fet a Madrid el sorteig de la ronda prèvia de la Copa, on entraven 20 equips, entre els quals un de català, la Unió Esportiva Vic, el qual s'enfrontarà a l'Sporting de Maó, a partit únic i com a local. Si els osonencs passen aquesta ronda prèvia, ja saben que la següent eliminatòria jugaran amb un equip de primera. I un recordatori, l'última actualització de l'app de Catalunya Ràdio ja incorpora la geolocalització i automàticament podeu escoltar la informació esportiva també de les comarques de Girona, Tarragona i Lleida si la connexió es fa des de les comarques d'aquests territoris.
No t'ho pots perdre.
I música per acabar aquest primer Catalunya al dia de la temporada, la que interpretarà aquesta nit a l'escenari del Sant Jordi Club de Barcelona la cantant i compositora noruega Gel Inred. Darrere d'aquest nom hi ha una noia de 25 anys que es diu Marie Ulven Ringheim. Tot un referent per la comunitat LGTBI. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.